Ja, això és el de Farfar de Ràdio Illa, que arriba al punt de sa tertúlia ciutadana quan tenim uns gairebé 10 graus de temperatura. Seguim amb cels encapotats, ara plou, ara no plou, ja mos ha dit en Jordi Carbó que estaríem així fins a meitats de setmana. I pel que fa als vents, doncs bé, ara bufa de migjorn, no arriba a 10 km per hora, però atenció, amb ratxes que poden superar els 30 km per hora. Obrim sa nostra tertúlia ciutadana amb en Paco Herraiz, na Marga Berenguer i en Joan Torres, benvinguts.
Hola, bon dia
a tothom. Hola, bon dia a tothom.
Buenos días y buenas tardes para los que nos escuchen por la tarde.
Aprofitem que tenim el capità Torres aquí amb naltros per comentar el tancament del port de la Sabina el passat divendres des de les 10 i 4 minuts fins a les 3 i mitja de la tarda.
Sí, aquest hivern s'ha tancat 4 vegades ja, en 3 mesos, aquests 3 mesos o 2 mesos que portam. Em vaig quedar amb ganes de l'altre dia que hi va haver una tertúlia que es va parlar d'això, de poder intervenir, però no vaig poder. Aquí crec que hi ha molts aspectes. Evidentment, la seguretat té que estar per davant de tot, però jo crec que aquí en esport de Formentera el que no es donen són les circumstàncies professionals per dir quan es pot tancar aquest port. Jo crec que aquí no és només que un funcionari, que en aquest cas és un salador, miri un anemòmetre i digui quan es tanca es porta o no.
Ja, la nota de l'autoritat portuària era està bufant a més de 34 nusos, tancam el port.
Sí. Jo crec que això falla. Després, això passa a l'hivern, doncs, bueno, poden haver-hi anècdotes, poden haver-hi circumstàncies, tot això. Posant que passi l'estiu. L'estiu, doncs, el dia 10, crec que va ser el dia 10 d'agost de l'any passat, hi va haver una ventada i cas de fibló, el port no es va tancar. Però si això passa i queden, com pot ser un dia de juny, de juliol, d'agost, 10.000 persones a una banda i a l'altra, repartides, que siguin turistes, després jo crec que sí que la gent pensarà. La gent, vull dir, determinada gent que després té una certa influència, evidentment per tema turístic. Després pensarem, i per què ho fan? Jo crec que aquí... I no has inventat res, perquè a Eivissa es tanca esport, hi ha tres pràctics. Pràctic, pues, assessora i diu les circumstàncies.
Un pràctic és un capità, no?
Sí. A Eivissa hi ha remolcador. A Eivissa hi ha molts alternatius. Vull dir que aquí esport de Formentera es té que preparar. Esport de Formentera és el gran oblidat per part de tot. Jo pensava que les darreres eleccions seria un punt fort, un punt calent, i em vaig equivocar totalment, perquè ni uns ni els altres van voler parlar. I per què no el vau parlar? Pues perquè no interessa o perquè no es sap. Hi ha ignorància per aportar coses. Jo crec que aquí, si es port... I això ho veiem a molts altres llocs, tant ports com aeroports, que les circumstàncies climatològiques influencien molt i no per això es tanquen, sinó que estan preparats per afrontar aquestes circumstàncies. Aquí no. Però aquí el problema és que no volem parlar d'això. I aquest crec que és un error molt greu. Hi va haver una circumstància, que és molt significativa, que és dia 10 d'agost, tot el que hi va haver la nit, pues, gent que participava en salvaments, que eren Guàrdia Civil, empreses privades de salvament marítim, porten iats que estaven principalment passaven de cada segona i passadilletes. I els deixen atracar en el port de Formentera. Jo quan vaig arribar allí en el moll, que devien ser les 6:30 passades, estava ple.
De la matinada, o sigui,
sí,
del matí.
Sí, del matí, sí. Estava completament ple. Barcos avarluats i inclús hi havia barcos de línia que tenien barcos avarluats, o sigui, velers avarluats. Hi ha una cosa, que quan es crida, que ja ho sé de bona tinta, es crida a la nit a l'autoritat portuària, no contestava ningú. Per tant, allò va quedar saturat, bloquejat. Jo entenc molt bé que en una situació d'emergència es deixi atracar iots allí a una zona comercial. No s'hi hauria de fer, però bueno, és una emergència. Però aquests iots, a les 6 de la matinada, a les 6:30, tenen que estar fora. No poden quedar-se allí. Es va produir la circumstància que un iot va atracar, anava amb problemes, portava una via d'aigua. El que és inconcebible és que aquest lloc, crec que això li va passar sobre les 5 de la matinada, fins a les 4 de la tarda no es retirés aquest iot. Hi va haver 11 vaixells que no van poder operar. Hi va haver un vaixell que venia de Dènia que es va tenir que desviar. Per tant, això no podem... Jo crec que aquí s'hauria de ser molt crític, i dic crític, no vull dir una altra paraula, perquè no, però sé que feu una crítica per part d'autoritats, per part de partits polítics i per part d'associacions. Això és inconcebible. Aquesta mateixa nit l'aeroport d'Eivissa es va tancar també. Però aquí, quan l'autoritat portuària diu que aquest moll no queda operatiu, després va venir la coletilla. Però si algú va a seu propi risc, vol anar allí i vol atracar, doncs nosaltres no direm res. Hi va haver un vaixell que per dues vegades va venir i va atracar allí. En totes les conseqüències, perquè ni es va fer una inspecció submarina per veure si trisses, bales d'aquell veler estaven obstruint per davall l'aigua, que no es veu, i hi hauria d'haver un pla de contingència en cas de que passi això, que es port, si no a les 7, a les 8 ja estigui lliure. I això vol dir tenir preparats camions grues, tenir preparat ja amb empreses que tu puguis tenir ja i que et facin uns plans i que estiguin previst, o que es diu contingències, doncs que això no passi. No podem tenir allí 12 hores un port o un atrac no operatiu quan aquest atrac és l'únic que hi pot anar a càrrega rodada. Per tant, aquí hi ha moltes coses. Si ja ens posem a parlar de les obres d'esport que es van fer l'any passat, en les que es fan a Eivissa, veuríem, perquè qualsevol ho haurà vist, que allí hi ha una barrera metàl·lica i no es va ser, no compartim espai com ho van compartir. Són moltes coses i ja dic que aquesta és una més.
O sigui, quan el port d'Eivissa ha estat en obres, els vianants no podien passar per enmig de les obres. No. Recordem el que va passar l'any passat a la Sabina, no? Mm.
Sí. Ell està perfectament limitat per allà.
Sí, jo et volia preguntar una cosa. Divendres passat, un cop acabada la tertúlia, jo em vaig anar a acabar el Consell perquè tenia una reunió d'una altra cosa, no per això. Però vaig aprofitar per preguntar el que havia passat aquí, no? Vaig dir, bueno, molt bé, per què decideix l'autoritat portuària que tanca port? I em van dir, no, l'autoritat portuària no decideix que tanca port. I vaig dir, ah, no. Em van dir, no, és Capitania Marítima. Capitania Marítima els ha donat unes ordres. L'autoritat portuària els diu que a partir de 30 nusos, 40 o el que sigui, tanquen. I ells veuen a l'anemòmetre, uop, i diuen, sí, tanquem port, i aquí s'ha acabat. Això és el que em van contestar.
Sí, aquesta...
Esclar, si és així, potser també que el capità marítim s'ho faci mirar, perquè no pot delegar amb unes persones que no són suficientment, que no estan suficientment preparades com per saber si veritablement requereix un tancament o no, encara que reuneixi les condicions que està dient el capità, que és el que deuen fer els pràctics a Eivissa.
Sí, però en aquest cas l'autoritat portuària és una autoritat competent si se li delega això.
Per sobre del capità?
Sí, és que la responsabilitat d'esport és d'autoritat portuària.
Capità de port?
No, capità marítim...
Recomana, no?
Sí, té unes recomanacions, amb això s'emet aquest informe, però després és responsable de tota la instal·lació portuària, de l'accés i de tot, de dins és capitania, és autoritat portuària. Per tant, ells són els que tenen que posar després una estructura que sigui vàlida i tenir un port en condicions, que hi pugui haver atracs alternatius, que hi pugui haver remolcadors, que hi pugui haver moltes coses. L'any passat també en el que va passar a Esvirot, si arribava un remolcador allí, doncs no es veig que fes sortir un vaixell de línia. Són moltes coses, però aquí s'estructura la que s'hauria d'exigir que fos una altra. L'estructura que tenen i es port tenir-lo preparat per moltes coses, per el que passa i per el que pugui passar.
Sí.
Bueno, yo, obviamente, Joan sabe mucho más que nosotros sobre este tema, y lo que llama la atención, sobre todo, es que no tengamos un práctico, ni siquiera en verano, un puerto con las dimensiones de tráfico que tiene el puerto de Formentera. Y luego una pregunta que le quería hacer, porque dices que pasa por tener todas las medidas para prever, ¿no?, lo que pueda pasar. Ineludiblemente pasa por una ampliación del puerto, porque claro, yo creo que ese es quizás el gran quid de la cuestión de que por qué mucha gente no quiere o no se quiere hablar de ello, porque mucha gente tiene miedo, ¿no?, a que todo eso pues al final conlleve una ampliación del puerto con todo lo que podría conllevar también después para la isla.
Yo creo que no. Yo no estic a favor d'una ampliació del port, però sí que estic a favor de que el que tenim es racionalitzi. I per això, més que ampliació, jo aboc per un decreixement. No podem tenir un port que cada vegada hi cap més i més. Per tant, s'hauria de reduir, però no per tenir por a una ampliació, no tens que deixar de dir el que et tocaria dir. Aquí hi ha reunions periòdiques que hi van bastanta gent, i això s'hauria de parlar, i tenir una actitud, sobretot una actitud molt crítica amb l'autoritat.
Que entraria tot més dentro de una reorganització del puerto,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Que seguramente, pues, lo primero que habría que eliminar serían los barcos de excursiones que vienen desde Ibiza para acá.
Espera, espera, esto voy a hablar ahora. A l'última reunió del Consell d'Entitats, quan se'ns va presentar la remodelació del port, que vam veure totes les fotografies i de més, quan se'ns va explicar, tots els barcos que venen d'excursió des d'Eivissa i de més estan destinats a anar on esteu vosaltres ara, a l'altra banda, a eliminar-los completament d'on estan ara. Com hi cabreu tots? Aquesta és la pregunta, no? Doncs
pues malament. Però jo és que, com que cada any és més, cada any es va augmentant, pues una de les coses que es deien era de que anessin a la banda dins de, o sigui, que correspon a Marina de Formentera. Jo ho vaig inviar-la perquè per una concessió privada per ella els significarà més negoci.
Marina de Formentera desapareix, no? No és la que desapareix?
No, Formentera Mar seria
la que
està...
desapareix, i on hi haurà tot allò dels concerts...
Bé, bé, desapareix, ja veurem, fins a Sant Joan tenen concessió, i ja veurem si després aconsegueixen renovar-la o
no. La que es diu que desapareix, doncs millor...
Aparte, con la reordinació del stand de peix, no?, que se hablaba, hay bastantes empresas que no tienen espacio, que se hablaba, yo he oído, no sé si es verdad, que se pensaba trasladarlos al puerto. No?
Sí,
així,
sí,
Joan, o no?
Sí, sí, bueno, hi ha algo que de fer, si no es concedeix la pròrroga o una altra adjudicació a Formentera Mar, d'allí que tingui una vessant més social.
Sí. Si sí, hacer como amarres sociales y que sigan destinados a las empresas que ahora tienen los barcos. Pero bueno, el espacio es el que hay al final. O como dices muy bien, Joan, o decidimos hacer una planificación de futuro y limitar, ¿no?, todo lo que es el tránsito y que la isla se amolde a eso, o al final si no limitamos y queremos más, no va a haber otro camino que ampliar el puerto.
Paco, pero lo que tú dices es un cambio social, o sea, es cambiar unos barcos, unos yates ahora súper privados y tal, por barcos de la gente de aquí de Formentera.
Bueno,
es lo que se quiere
yo
crear.
Lo que he oído,
esto es lo que dicen,
yo lo que he oído,
¿vale?,
es para las empresas que ahora mismo tienen barcos en stand de pez, no personas
y
físicas, sino
también,
sino sobre todo para las empresas, porque por los particulares
de aquí,
es que no hay tanto espacio al final. Piensa que solamente los barcos, o sea, el que se llama ese social, está, yo creo que está sobre todo pensado para las empresas que tienen barcos en stand de pez y que se van a quedar fuera, porque en stand de pez sí que la gente que tiene de aquí, que tiene pues los derechos históricos, pues va a tener allí, pero muchas empresas que tienen los barcos allí, porque bueno, ahora se ha convertido también casi en el camping de Formentera stand de pez, pues esas empresas trasladarlas allí, y estamos hablando de bastantes barcos, no es que el espacio que hay ahí tampoco es infinito,
sí,
porque cuántos amarres hay.
De verdad es que unos barcos comerciales, como son los que llevan toda la gente de Ibiza de excursiones, que yo lo sufro cada verano, sé la cantidad de barcos que llegan. Si todo esto se va donde están ellos, es que yo no sé cómo se meten.
A ver, un moment, un parell de precisions al respecte de les empreses comercials que inexplicablement fondegen a l'estany d'Espeix. Recordar que la normativa del Parc Natural diu bastant clar que no ha d'haver-hi aprofitament onerós d'aquests fondejos i que són només per usos tradicionals y dosi.
Pero cuidado, eso es lo que dice la normativa, pero la realidad, lo que estamos viendo, es que mucha gente, por ejemplo, cuando hubo todo este movimiento anti-acampada, ¿no?, porque había muchos trabajadores que bueno, no encuentran casa y siguen sin encontrar casa en Formentera, pues y muchos dormían en caravanas o en furgonetas, eso es verdad que se metió bastante caña y prácticamente se eliminó. Hay alguna gente que todavía lo hace porque no, imagino que porque no le queda más remedio. Mucha gente lo que hizo fue comprarse un barco y se dormirá hasta en de pez. O sea que se cambió el problema de un sitio, pues en otro sitio que a lo mejor es menos visible, pero el problema sigue ahí. O sea que una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que al final se hace.
I després dir, amb aquesta preocupació d'Anamarca, no? Clar, home, si en el moll comercial, o sigui, en el moll on estan atracant els barcos de línia ara, avui en dia, ja està prou sobrecarregat, suma-li a sobre els barcos d'excursions de cada dia. Mira, un dia d'agost, per exemple, en temporada alta es registren 156 travessies en una línia regular Formentera e Eivissa. 156 travessies, això són 78 viatges d'anada i 78 de tornada.
Bé, al final és el trabajo del equipo de gobierno, pues tratar con la autoridad portuaria y prever lo que pueda pasar en el futuro, porque si no, la autoridad portuaria lo que va a querer es crecer. O sea, yo creo que también te lleva un momento, la autoridad portuaria va a intentar llegar al límite a Formentera para que digamos, venga, adelante, vamos a crecer. Porque eso es realmente lo que quieren ellos, porque no nos olvidemos que la autoridad portuaria lo que busca es negocio, y Formentera para la autoridad portuaria es un gran negocio.
I sí.
Bé, doncs ja veurem si enguany es torna a registrar un increment. És que el de l'any passat, respecte al trànsit marítim, que ara dèiem, no?, de línia regular, l'any passat va haver un increment del 8,3% de viatges respecte al 2016. A veure aquest 2018, que és el que mos...
Home, dimecres hi ha la reunió, no? També en el Consell d'Entitats, per regular el que és el tràfic...
El trànsit...
Trànsit,
exacte. Rodat. En aquest cas, sí, és el dimecres el casal d'entitats, l'antic centre metge, de 7 i mitja primera convocatòria, a les 8 la segona, per que el govern balear presenti aquesta normativa que estan preparant per regular l'entrada de vehicles, regular la flota de vehicles de lloguer i també doncs, regular la presència de vehicles contaminants a Formentera.
Y digo, a mí me parece muy bien que se lleven las cosas al Consell d'Entitat, yo he participado en el Consell d'Entitat, y que se hablen allí, pero los políticos no deben olvidar que ellos son los que tienen que liderar. Tampoco se puede convertir el Consell d'Entitat en una forma de escudo. ¿Oye? Los políticos tienen que liderar y tienen que asumir también sus responsabilidades, porque para eso están. Y son a los que al final nos tenemos que pedir cuentas.
Sí, però sembla que a vegades les mesures més de, com deia en Joan, no? de creixement, de posar límits, de posar un sostre, doncs...
Bé, les passen al Consell d'Entitats perquè s'expulsen els problemes i ja està.
Bueno, però jo crec que en aquest cas és bo, perquè després d'allí es pot exigir el que diu en Paco, que ara sabeu el que volem, doncs ara passeu.
Això va dir el Consell d'Entitats l'any 2014, em sembla.
Jo això m'agrada, o sigui, que es pugui decidir. El que passa que després hem vist que el Consell d'Entitats ha tingut una sèrie de desajustos a l'hora de fer coses, com va ser amb els pressupostos participatius, sobretot a nivell d'informació, i com si després es redirigissin molt cap al que volien ells. Mira, però bueno, ja ho tenim. Jo m'agrada participar, eh? Jo m'agrada participar d'aquest aspecte, el que passa que després les decisions tenen que anar endavant.
Mira, Joan, jo... Si os acordáis, Pepo estaba cuando hicimos el plan de marketing hace 10 años. Todas las medidas que ahora se están intentando hacer ya estaban en el plan de marketing. Y el plan de marketing era un reflejo de lo que pedía la gente de Formentera. Regular el parque natural, tanto por tierra como por mar, regular el tránsito rodado, etcétera, etcétera. El puerto también se decía que había que reordenarlo porque la gente no quería una ampliación porque había miedo a que esa ampliación trajera todavía más volumen de masificación a la isla.
Al 2006 parlaban de excursiones de un día.
Claro, hablábamos que las excursiones de un día, cuando mucha gente además nos decía que eso no era verdad y que las excursiones de un día eran positivas, pero el plan de marketing ya preveía, o sea, avanzaba lo que pasaría de 2006 hasta el 2016, era un plan para 10 años, diciendo, cuidado, ahora sí, pero estas cosas ya suponen un peligro. No es el peligro más inminente a corto plazo, pero es un peligro a medio largo plazo. Y yo creo que estamos hablando de medidas que eran lógicas y que ya se tenían que haber tomado desde hace tiempo. Ahora yo creo que ya llegamos un poco tarde a ciertas cosas. Entonces, yo lo que digo es que está muy bien que vengan al Consejo de Itach y que también se escuche la opinión, pero que vengan a aportarnos las líneas maestras ya, que nos digan qué es lo que quieren liderar, que no usen el Consejo de Itach tampoco como un escudo, por si después vienen mandadas, porque todos sabemos que al final todas las decisiones que se tomen van a tener unas repercusiones de desgaste, tanto a nivel social como a nivel también económico en la isla. Y por ende... también un desgaste para el partido que gobierna a nivel político. Porque limitar siempre trae unas consecuencias. Entonces, eso, al final, si gobiernas, lo tienes que asumir.
10 minuts per arribar a sora en punt. Un assumpte que us volia parlar la Marga Berenguer al respecte de la violència de gènere i el tribunal específic que hi ha a les illes Pitiuses per abordar aquesta problemàtica. Recordant primer de tot que a les Balears, la nostra comunitat, té la ràtio de dones víctimes de mals tractaments més alta del país. Atenció, amb 25,7 per cada 10.000 habitants. 25,7 dones maltractades per cada 10.000 habitants.
I els 9 primers mesos del 2017, un 32% de denúncies a Eivissa. O sigui, brutal. De cada 100 noies, 32 posen una denúncia per mals tractaments. Això l'últim trimestre del 2017. Bueno, aquest article és que m'ha sobtat veure...
És un article del Mundo,
aquest dematí del Mundo. M'ha sobtat veure'l perquè justament ara arribem al dia 8, vull dir que tothom comença a fer propaganda del maltractament de les dones el resta de l'any. Llavors es comença a afluixar i tornem-hi. I els Premis Goya d'aquest cap de setmana doncs, també han fet un acte reivindicatiu completament de les dones que estan maltractades. Bueno, doncs el Mundo s'apunta en aquesta pastilla, que em sembla bé, eh? Mm. Em sembla bé, però que s'ha de fer més. I denuncia el que denuncien l'alternativa sindical de la policia. Ojo, aquest article està fet com una denúncia de l'ASP, eh? És un sindicat de la policia que n'estan fins als nassos, i n'estan fins als nassos els d'Eivissa, perquè des de l'any 2000, el 2014, es va desaparèixer les unitats de prevenció, assistència i protecció, que era la UPAP, i dels serveis d'atenció a la família, el SAF, per crear el 2014 la UFAM, que és unitat de família i dona. Què passa? Al desaparèixer aquestes dues primeres i crear la tercera, et diu és més petit, no necessitem tanta gent, i redueixen tot el que són els cossos que se n'estaven, els agents que se n'estaven encarregant de tota aquesta situació.
Ara tenim un agent per cada 50 dones amb problemes.
Per cada 50 dones, quan la normativa exigeix un agent entre 10 i 12 dones. O sigui que és bestial.
I en Formentera, com estamos?
No lo he averiguado, Paco, porque
pues
esto ha sido
como sería,
un pum
sería,
esta mañana.
Sería bueno averiguarlo porque...
que la gente se lo mire en Formentera. Yo a mí la verdad es que...
Porque la situación en Formentera quizás es todavía más complicada que la de Eivissa, ¿eh?
Y sobre todo tenemos un juzgado de familia en Eivissa que s'ha portat cap al defensor del poble, la policia mateix, ho posen perquè ells no tenen resposta dels seus superiors. O sigui, ho han denunciat als seus superiors i aquests no els donen cap resposta. I per què aquest jutjat ha estat denunciat? Doncs pel mal funcionament, i ha estat portat al seu cas en el Consell General del Poder Judicial, el cas concret de la noia que tots sabeu que es va suïcidar perquè no va arribar a temps i que hi ha hagut diverses manifestacions. Mm. Però bueno, tota aquesta problemàtica, al final, jo em feia veure tot això i dir, bueno, els agents, resulta que és el sindicat mateix de la policia que s'està manifestant, que s'està cridant, dient, ei, després ens diran que nosaltres no protegim a les dones i tot, però és que no tenim mitjans, o sigui, ens donen un agent per cada 50 dones. Va, i nosaltres ens continuem manifestant perquè hi ha dones que estan violades. Punyeta, jo penso, no ens hauríem de manifestar perquè no hi ha agents, no ens hauríem de manifestar perquè el govern no està fent de merda, no ens hauríem de manifestar de debò posant el cap de turc que li toca a qui li toca, perquè al final sempre ens manifestem per la conseqüència, però no pel que està promovent això, i amb totes les coses, no solament sí, amb lo de les dones.
Lo que pasa es que hasta que no explota algo, no se ve, porque claro, eso me imagino...
Muchos años que ha explotado.
Ya, pero me imagino que ahí, lo decía por la chica que he suicidado, me imagino que ahí lo trata la Policía Nacional, ¿no? Hablamos sí, de Policía Nacional. Sí. Aquí, por ejemplo, Policía Nacional no tenemos en Formentera. ¿Quién se ocupa aquí? Sabemos el índice que hay aquí de malos tratos, porque yo te puedo asegurar que si supiéramos el índice de malos tratos, la violencia de género que hay aquí en Formentera, nos sorprenderíamos, ¿eh? Porque yo cuando me han dicho cifras, me he sorprendido, porque claro, tú vives en tu mundo y dentro de tus amistades, pues no hay ningún problema evidente, pero la realidad es que en Formentera hay un montón de casos.
Paco, pero fíjate una cosa, si sabemos esto y dices, bueno, en Formentera tantas mujeres violadas, en Eivissa ha pasado todo esto, ¿por qué?
No hablo de violaciones, hablo más de malos
maltratos. Maltratos, sí. Violaciones, todo el paquete, okay, vale, sí. En general. Muertes y lo que sea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Quién detrás de todo esto? Porque al final se tiene que buscar qué. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo el problema? No vengamos con que es gente que están en el paro, gente que no sé qué más. Hay más detrás. Hay poca prevención, hay poca policía porque lo están denunciando ellos mismos y hay poco control, porque cuando una mujer tiene que estar violada, vigilada, porque ya ha recibido no sé cuántas amenazas. Joder, ¿cuántas veces hemos leído que en el periódico así que el presunto maltratador se ha vuelto a presentar en su domicilio? Pues estos señores, si se les pone una pulsera con un chip, yo creo que los tendrían controlados todas las horas del día. Quiero decir que se busquen más alternativas, que se busquen más cosas para solucionar este problema.
Sí, al final es una cuestión de medios, porque yo creo que estas son dos cosas. Una, poner la capacidad policial, ¿no? Pero también un poco la prevención, porque aquí hay unas causas. Hay unas causas de que ha habido un aumento muy importante que tiene que ver con la sociedad. A veces cuando hablamos también de los problemas educativos y tal, muchas veces no tiene que ver ni con la capacidad de los maestros, ni a veces ni con la inversión. Tiene que ver más con la sociedad, que es algo mucho más profundo de cambiar, que con esos factores. Entonces yo creo que aquí también deberíamos de verlo.
Aquí entran factors molt complexos. Molt complexos, però m'agrada molt la postura d'aquest sindicat que ha posat uns punts sobre una determinada
fase
del problema.
Portar-ho al defensor del poble, ja que les teves autoritats no et fan cas. Aquí s'ha acabat.
I a veces la labor de la policia no és fàcil, perquè van muchas veces a les cases, y porque ha habido denuncias de los vecinos porque han oído gritos, y luego pues las mujeres no lo quieren denunciar al marido.
Ah, ¿sabes?
Entonces te encuentras ahí un poco en...
És molt complex, això.
I després hi ha un problema estructural dins del mateix jutjat que, que també s'ha detectat i s'ha denunciat, que és que hi ha un mal rotllo entre determinats professionals d'allí. Inclús hi va haver una filtració en un d'aquests casos en l'acusador.
I ho posen a ells, ho han denunciat, les filtracions, acusadors.
Sí, sí, i va ser per una de dins. I això pues, es veu que allí, de més... tot aquest mal rotllo que hi ha entre ells, doncs és això. Que molts agafin baixes, que després altres, per fer-li sa punyeta a l'altre, facin altres coses, i amb això sa fase final també, però si unim sa policia amb el jutjat, allí es té que actuar, però d'una manera molt ràpida.
I hay que ver que el problema no es algo que sea de una cosa del pasado, que vayamos, que entre la gente joven casi que ahora hay más actitudes machistas en adolescentes que hace 20 años.
I us volia treure un altre tema, que és que la Fórmula 1 ha retirat les hostesses de la grella de sortida, que les tenien allà per aguantar cartells i per acompanyar els pilots, perquè diu la Fórmula 1 que aquest costum és contrari a les actuals normes socials i no està en consonància amb els nous valors de la nostra societat. Veus? Us sembla bé o què?
Bueno, yo creo que si hacían un trabajo, lo que tenían que haber hecho es cambiar la manera de gestionar ese trabajo. Seguramente pues tenían que haber contrató a personas, independientemente de que fueran cambiar, ¿no? Que no fueran mujeres, sino que fueran mujeres y hombres, y yo creo que también es pues que vayan en con una vestimenta pues apropiada también para la zona del frío. Ahora, por ejemplo, la Super Bowl, que fue ayer,
sí, sí, sí.
Ahí también en Estados Unidos una cierta crítica porque las chicas iban prácticamente pues en bikini.
Las chicas, vos di las cheerleaders.
Las cheerleaders iban en bikini. Y claro, pues estamos hablando de invierno allí en que hace un frío de dos pares de cojones.
Mira que soc molt feminista, però aquí ara... Jo és que les nenes que ara vagin en biquini, és normal, perquè és que ja han passat en el segle XXI, m'entens?
No, però per el frío, se referien per el frío, bueno,
quan arribaven amb una cursa de Fórmula 1, els rebien les pubilles, vestidetes amb el traje popular d'aquí, o a l'Aragó, pues, vestides d'Aragó, així, i feien de noies florero igual, més tapadetes, perquè en aquella època no podien anar en biquini, però ara van en biquini, vull dir que la funció és el que empipa, no? Que sempre et posin a les noies com a floreros. Com vagin vestides, que tot canvia.
En el caso de los cheerleaders, en baloncesto, por ejemplo, en los equipos de la NBA hay también...
Hay hombres también,
sí.
Pues que hay hombres.
Ho hem d'anar deixant aquí. Marc Berenguer, Paco Herraiz, Joan Torres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Us deixarem a les 12 del migdia amb en Jordi Alleput i el seu Bufallaunes. I a les 8 del vespre podreu gaudir amb en Joan Ribas i la nit del caçador. Recordeu que a les 3 es remet el de Farafar d'avui. Demà hi tornem, com sempre, a les 8 del matí. Apa, salut!